horaris que no li importaven gens. Depèn de qui fos el director durant el rodatge, el deixava més o menys tranquil. Però amb els altres es presentava de sobte enmig del plató, del rodatge, i els deia com havien de fer. Quita la càmera aquí, home, posa't aquí, no veus que això no pot ser?
Insuportable.
Deixa que jo ho faig jo. Vale. Tot i això, quan acabava el rodatge, els directors mai sabien com quedaria la pel·lícula, perquè la postproducció es feia sempre com deia ell. I si no estaves d'acord, com diu Damià López, al carrer!
Sí. Quan els Estats Units van entrar a la Segona Guerra Mundial, ell va crear una filial de la 20th Century Fox que es deia Signal Corps, que es dedicava a fer documentals que es projectaven als cinemes abans de la pel·lícula i que narraven, pues, la propaganda de la guerra, no? Ell mateix va anar al nord d'Àfrica per filmar les tropes. Me l'imagino dient a Montgomery, per cert, Montgomery.
Un dia hauríem de fer Montgomery.
Hauríem de fer Montgomery.
Hauríem de fer Montgomery. Prou,
Montgomery. Sí, jo crec que té un execrable, que jo crec que té un execrable. L'hem d'investigar. Sí. Però bueno, però ell arribava allà i m'imagino dient-li a qui sigui com havia de posar els tancs que perquè surtis bé. Aquest tanc no, més a la dreta.
El plano no em va bé.
Montgomery, sí, sí. Hi ha dos tancs iguals. No, la posa d'una a la dreta i una a l'esquerra. Rommel, no ataqui per aquí.
Aquí no
que
queda
no
bé.
Que no em va bé la llum. Ataqui la llum. I el Rommel, però què diu aquest home? Diu, que tinc contra llum, home. A ver, el muerto este, que lo vuelvan a matar.
Aquí s'ha mort molt malament. No, quan va acabar la campanya a Europa... va anar al Pacífic per la guerra contra el Japó.
Sí, també, no, sí, clar, va anar després, es va acabar a Europa i va anar al Japó. No descartem que el fet que es tirés una segona bomba atòmica després de Hiroshima sobre Nagasaki fos idea seva, perquè la toma no havia creat... Sí.
No m'ha acabat d'agradar, sí, això.
Este hongo atòmico no ha quedado suficient de
fuente.
Diu, què fem? Anem a Nagasaki, segunda toma. Vale. Per la seva col·laboració amb l'exèrcit va ser condecorat. I amb galons i tot l'esperit militar va tornar a Hollywood per tornar a dirigir els estudis. Si abans ja era temible, després de passar per la guerra, ja amb el seu esperit militar, va ser molt pitjor. El primer que va fer va ser despedir el seu col·laborador íntim, Spiros Skouras, perquè no li agradava com estava plantejant el rodatge d'una pel·lícula que es deia El dia més llarg. El dia més llarg és una mega super... extraordinària producció en el que sortien tots els actors estrelles de la Fox, a major glòria de l'exèrcit, on s'explicava el desembarcament de Normandia el dia D. I que ell mateix va dirigir fent fora directors cada 3 dies. O sigui, allà estava Henry Fonda, John Wayne, o sigui, era així. Tota l'elenc de les grans estrelles de Hollywood dels anys 50 estaven allà. Amb una altra mega superproducció, perquè aquest home feia mega superproduccions, que era Cleòpatra, també va fer el mateix, va acabar fent fora els directors.
La televisió és nutritiva...
Un! Ara pensava una mica de música de Cleòpatra i ara m'ha fotut sí. Aquí la televisió nutritiva.
Mira que és maca la cançó.
Molt.
Els arreglos aquí, com
sí, sí. Preciós, eh?
Aviador Dro, sus obreros especializados.
Vinga, va.
No, un grandíssim grup, eh?
Molt.
Se li preguntes al mossèn Nin i és un...
Segur que li agrada.
Segur.
Ja li direm al Nin que punxi la setmana que ve.
No, ara, el que deia... Sanuc...
Va,
Sanuc, mira que era...
Que té desequilibris.
Sí, sí, hormonals. Va.
Mira que...
S'està hormonant, no?
No. No, va.
No, que de Sanuc, mira, era un tipus molt intel·ligent i dominava el negoci. Però fins i tot el tipus que sembla més llest la pot cagar. Mira Florentino amb Hazard, la Philips amb el Laserdisc, Google amb els Google Glasses...
Navarro amb Panther.
Navarro amb Panther, Bundo amb No posar cava quan després de l'EGM... Bueno, però el casar, diguem-ne, de Sanuc va ser el CinemaScope.
Ah.
Els estudis de Hollywood, a mitjans dels 40, es veia amb certa preocupació la popularització d'uns aparells televisius i que amenaçava una mica el negoci de l'exhibició de pel·lícules.
Ah, van dir, ui, clar, si ve la tele...
La gent comença a tenir teles a casa seva. La gent comença a tenir pel·lícules...
Clar. No cal anar al cine.
No cal anar... I aleshores...
Ell deu pensar, no cal anar al cine.
Ara. I Sanuc reuneix amb tots els directors dels grans estudis que estaven preocupats per aquest tema i els hi diu, esteu tranquils, i textualment els hi diu, la televisió no serà capaç d'aconseguir cap quota de mercat després dels primers 7 mesos. La gent es cansarà de seguida de veure cada dia la mateixa caixa.
Igual que... Sí. Això sí. Que era els anys 50, dius? Sí. Els 40?
Sí, clar. No. A l'invent no ha millorat. No, o sigui, no. Ho va clavar el tio.
Sí.
Què pensaria ara Daryl Zanuck si et veiés a tu veient superproduccions en el rellotge?
Que no veig el salit del rellotge, jo, passats, de veritat.
Bueno, però el mòbil...
Alguna vegada potser.
Ah. No, però clar, quan es va donar compte que això de la tele anava en sèrio, bueno, en seriosament és una manera de parlar, eh? Sanuc va contractar fent més gran l'espectacle del cine. Clar. I va inventar-se el cinemascope, que era aquest pantallón gegant que proporcionava una nova experiència visual. El problema estava en que filmar les pel·lícules en cinemascope provocava un augment de costos brutals en les produccions. També les sales d'exhibició, perquè no totes les sales tenien les condicions per projectar aquesta mena de films. Mm. Però, ara que hem dibuixat el personatge, jo crec que ja és l'hora de que entrem en matèria i entrem a retratar la seva veritable execrabilitat.
Execrabilitat.
Aquest himne...
No s'ha posat mai, és el primer
la
cop.
La rata de dos
potes. No s'ha posat de la manera aquesta cançó,
La jaula de les loques i ara ja l'hem agafat ja com a himne. Òbviament, de fet, aquesta cançó serà prohibida dintre de poc, a partir del 24 de juliol, segurament.
Sí, probable.
Probablement serà cançó protesta. Òbviament estem parlant de la seva criminal de Sanuk, la seva criminal relació amb les dones. I hem deixat clar que estem parlant de l'home més poderós del negoci del cinema d'aquell temps i que ho decidia tot. Podia fer-te una estrella o podia fer que mai més tornessis a treballar. I ella es va saber aprofitar la situació utilitzant el seu poder per violar a les actrius que volien treballar amb ell. Tothom ho sabia. Era un secret a veus, però gairebé ningú es va atrevir mai a denunciar-lo.
Sí, només el 1956, a la revista Picture Gore, va sortir un reportatge titulat Els perills en el món de l'espectacle, on quatre actrius, que en aquest cas eren Joy Webster, Dorinda Stevens, Anne Haywood i Marigold Russell, explicaven com Zanuck i altres productors havien exigit, posen entre cometes, favors sexuals a canvi de fer progressar les seves carreres.
Que eren conegudes a l'època.
Sí.
Però ara ho sonen.
Joy
Webster, Dorinda Stevens, no. Anne Haywood i Marigold Russell.
Ah, pues no. Aquestes són les que van denunciar. Que raro, no?
Que no.
Ah,
ja,
que raro.
Vale.
Sí, que no. Per què no les coneix ningú? Perquè van denunciar.
Ja.
Perquè no van tornar a fer una pel·lícula en sa puta vida.
Ja.
L'abús sexual no era exclusiu de Zanuck, però ell era el més poderós i el que tenia més impunitat. Fins al punt que ell va popularitzar el que dèiem a l'inici, el casting coach. La prova del sofà, o sigui, la prova del càsting per fer un paper l'havies de passar en el sofà, literalment, del seu despatx.
Hosti.
Ell es va instal·lar un sofà al seu despatx i a per allà havien de passar les actrius si volien aconseguir un paper. El casting coach tenia dues parts, dues opcions, no? Un quickie, que és un polvo ràpid, com deia ell, o bé una fel·lació, que no caldrà que us expliqui què és.
Com a predador sexual, Sanuk va fer passar pel sofà del seu despatx a tota la nòmina d'actrius de Hollywood. Marilyn Monroe, Linda Darnell, Carol Landis, Jean Tierney, Anne Sheridan, Jane Mansfield o Julie Holiday. O Bella Darby. Aquestes són algunes de les que, d'una o una altra manera, ja passat el temps, ho van denunciar, però no els hi van fer ni cas. Si et negaves, doncs com hem parlat abans d'aquelles quatre, la vida professional s'acabava.
Sí, podríem dir que si et negaves ja et podies donar per follada, però en aquest cas més aviat és al revés. Més aviat al contrari. Maureen O'Hara no es va deixar i va haver de suportar una campanya de difamació en contra seva per part de les revistes del món del cinema, que òbviament també eren controlades per Sanuk.
Ah, també ho tenia, això.
Aleshores, ella, Maureen O'Hara, no va voler passar pel casting coach i era una actriu famosíssima, i aleshores van començar a sortir que si era comunista, que si fumava, que si era alcohòlica, que si era drogadicta, que si enganyava el seu marit, que si no sé què, i tot això, les columnes aquestes de cotillejos de les...
Els gòssips.
Els gòssips, allò que evidentment els dictava ell.
Sí, les agressions, la veritat, a més, no en tenien d'edat. El 1988, Shirley Temple va publicar les seves memòries, Child Star, en les que explicava que quan tenia 11 anys, alerta, el productor Arthur Freed li va posar el penis a la cara al seu despatx.
A Shirley Temple, a la nena dolça aquesta.
Sí, Shirley Temple.
Sí. Marilyn Monroe va declarar que havia viscut des de sempre l'assetjament sexual als despatxos dels productors, especialment de Zanuck. A les seves memòries, Monroe escriu: eren persones despreciables i corruptes, però et seies al seu costat i veies Hollywood amb els seus ulls. Un bordell ple, un carrusel de llits en lloc de carrusels de cavalls. Monroe va ser una de les víctimes favorites de Zanuck, que a més de violar-la, disfrutava humiliant-la fent-la actuar en pel·lícules que ella no volia fer i maltractant-la psicològicament en papers de rosa tonta.
Sí, en el llibre The Zanucks of Hollywood, vull dir, els Zanucks de Hollywood, que ja és que Zanuck ha arribat a una categoria...
No, perquè també va tenir el seu fill, clar, que va heretar els estudis.
No, clar, el negoci familiar era aquest.
Doncs. No, es diu The Dark Legacy of an American Dynasty, de Merlin Harris, s'explica en detall com cada dia, a les 4 de la tarda, Sanu tancava la seva oficina a la Fox Century City per atendre a les aspirants actriu, que arriben al seu despatx per un passadís secret, fora de la vista de la gent, per tal de mantenir una mica la impunitat i la discreció.
Aquestes aspirants actrius, Sanu les anomenava carinyosament Studio Hookers, les putetes de l'estudi. Sabem la història d'algunes famoses, però hi ha centenars que mai vam obrir la boca, i molt pitjor. Carol Landis i Bella Darby, dos de les que comentàvem, van acabar suïcidant-se després de la campanya de desprestigi organitzada per Sanuk. I per què els hi va organitzar la campanya? Landis va negar-se a passar més pel sofà i Darby era bisexual. Quan Sanuk es va assabentar, va destruir les seves carreres.
Sí, Lina Darnell, que va ser violada per Sanuk quan era un adolescent, va ser despedida dels estudis i mai més va trobar feina quan es va casar, perquè això va enfurismar Sanuk. Barbara Stanwyck va explicar molts anys després que va poder fugir de la seva oficina quan la va intentar violar. A les seves memòries, Joan Collins recorda amb agraïment el consell que li va donar Marilyn Monroe només arribada a Los Angeles des de Londres. Només et dic una cosa, vés en compte amb Sanuk. Després un productor li va oferir posar-li un pis on l'aniria a visitar i que si volia actuar a Cleòpatra només has de ser simpàtica amb mi. Era el col·laborador més proper a Sanuk.
A diferència de Weinstein, Sanuk va morir sense haver estat condemnat per cap crim i amb una gran fama. Però gràcies a la valentia de les actrius que van denunciar el Me Too de Weinstein, mai més serà recordat com un home il·lustre del cinema. Serà un execrable i un cabronàs, també.
Hòstia, no, quin fàstic de personatge, de veritat. I
saps
insuportable.
Que, saps una cosa que feia bé quan guanyava un Òscar?
Què?
Convidava xampany.
Que fins i tot en la seva execrabilitat més absoluta era millor que tu, no, Matita? Va, 4 minuts i arribarem a 11:45 del matí. Doncs avui els execrables, vull d'anar al pub, perquè és així, és el que han fet, han vingut aquí, i ara ja se'n van tranquils cap a casa.
Recordeu el podcast,
ja
eh?
Està. Ah, això, demà, gran reserva. Aquest, en concret, no surt. 3 minuts i 11:45. Apa, que vagi bé. Adéu-siau.
Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
El que dèiem, 3 minuts i 11:45 del matí, hora d'actualitzar la informació. Marina Arbós, bon dia.
Bon dia.
Preocupació pel fet que les protestes violentes franceses s'estenen ja a territoris d'ultramar.
Aquestes últimes hores s'han registrat incidents més enllà del territori nacional, a l'illa de la Reunió tocant a Madagascar, a la Martinica, a les Antilles. Sami Nair, filòsof, politòleg, especialista en geopolítica i migracions, ha explicat al Via Lliure de RAC1 que aquests aldarulls tan estesos exemplifiquen que estem davant d'un fenomen que va molt més enllà d'una revolta aïllada.
Manifestaciones ayer por la noche, antes de ayer, con los mismos disturbios, con quemaduras de coches, etcétera, etcétera. Es decir, que estamos frente a un fenómeno muy profundo de reacción en contra de los servicios de policías y al mismo tiempo de afirmación de la voluntad de luchar para cambiar su situación.
Nair ha explicat que el perfil de manifestant és molt concret. Molts són joves, de tercera i quarta generació d'immigrants, que se senten exclosos i marginats socialment i que veuen aquestes revoltes com una oportunitat per intentar canviar la situació. Aquesta nit passada a França, les protestes arran de la mort d'un adolescent de 17 anys per un tret de la policia han estat importants. Segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior, s'han detingut 994 persones i hi ha més d'una setantena d'agents ferits. Els aldarulls han estat especialment violents en ciutats com Marsella o Lió, en què s'hi han pogut veure imatges de cotxes cremats o intents de saquejos a botigues i supermercats. I a aquesta hora en marxa la compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, del Parlament ucraïnès. Una compareixença que per motius de seguretat no s'emet en directe. Avui es reuneix amb el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, en el que és el seu primer acte ocupant la presidència rotatòria de la Unió Europea. Comença aquesta presidència des de Kiev com a mostra del seu suport a Ucraïna. El president espanyol, de fet, ja ha marcat perfil estenent la a Zelensky. D'aquí una hora, tots dos líders mantindran una reunió al Palau Presidencial ucraïnès. La presidència de torn de la Unió Europea que ha assumit Sánchez d'avui arriba en plena precampanya electoral. Ara el president espanyol passarà a presidir tots els debats i cimeres els propers 6 mesos. I 2 mesos després del caos organitzatiu en el procés d'oposicions de funcionariat, a aquesta hora una part dels aspirants que s'hi van presentar ja estan repetint els exàmens. Des de fa una mica més d'una hora que 3.600 persones s'estan tornant a examinar, optant, per exemple, a places dins dels agents rurals o de les presons. Anem cap a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, Ferran Dalmau.
Les oposicions han començat amb normalitat i calma aquí en aquesta facultat, amb les aules força buides, sense cues, imatge molt diferent a la del 29 d'abril. Això sí, resignació entre els qui repetien. Recordem que la Generalitat ha assumit amb mitjans propis, després del fracàs del 29 d'abril, aquestes oposicions. I avui la imatge ja ha estat molt diferent. Assumpta Barbent és la secretària general del sindicat IAC-CATAC.
També les aules estan ocupades doncs, al 50% o menys, i amb les distàncies, amb els mòbils guardats... Bé, doncs això és com ha de ser un procés selectiu, el que no entenem és perquè el 29 doncs, no es va fer ja així.
Una opinió també molt repetida entre els opositors que esperaven, el que dèiem, sense cues i amb les aules força buides per fer aquesta repetició de les oposicions després del fracàs del 29 d'abril.
Els aspirants d'avui s'hi sumaran 9.800 persones més que s'examinaran el cap de setmana que ve. En total, 13.500 persones que aspiren a 1.800 places. I ara, els esports, amb Quim Salvador.
Jordi Zarracanta ha dimitit del càrrec de president del Bàsquet Manresa. L'actual comissió executiva assumirà les tasques de gestió del club fins que es nomeni i es ratifiqui nou president. El Barça de Bàsquet ha tancat un acord per 4 temporades amb l'aler del Joventut Joel Parra per poder-lo fitxar de negociar el preu de traspàs amb la penya o bé pagar la clàusula de rescisió, que és d'1 milió d'euros. El Barça de futbol sala ha fitxat Eric Mendonça, jugador esquerrà de 27 anys que pot jugar de tanca o d'ala i que ha estat campió d'Europa i del món amb la selecció portuguesa. Arriba lliure de l'Sporting de Portugal i serà blaugrana 3 temporades fins al juny del 2026. A les 12 arrencaran el circuit de 28a edició de les 24 hores de motociclisme de Catalunya i el Red Bull Ring, el Shootout, per determinar la graella de la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 d'aquesta tarda a 4:45. I a 1:45 arrencarà a Bilbao el Tour de França amb sortida d'una etapa de 182 quilòmetres que s'acabarà també a la capital biscaïna.
I el temps, durant tot el dia el sol es combinarà amb alguns núvols al conjunt del país i la calor es mantindrà a ratlla amb moltes màximes entre els 25 i els 30 graus. A la tarda s'escaparan alguns xàfecs i tronades puntuals al Pirineu i entre la Catalunya central i les comarques gironines, però no repetiran els aiguats de les últimes hores.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
El meu orgull més gran és haver educat el meu fill en la tolerància i veure com els més joves continuen una lluita que vam començar fa molt de temps.
El meu orgull més gran és l'exemple que he rebut del meu avi.
Aquest 28J celebrem l'orgull de totes les persones que ens han guiat fins aquí. Dia Internacional per l'Alliberament LGBTI+. L'orgull més gran. L'orgull que ens fa créixer. Generalitat de Catalunya.
Sol, sol i més sol. Amb el lleu origen deixem madurar la fruita a l'arbre per collir-la amb la màxima dolça. Amb el lleu origen, una manera de fer.
Una bona salut bucal és indispensable a les nostres vides. Per això, el primer pas és la prevenció amb Vitis.
Protegeix i cuida la salut de les teves genives amb la gamma especialment dissenyada i formulada de raspalls, pastes i col·lutoris de Vitis en Fies. En venda a farmàcies i per a farmàcies.
Vitis. Més que una boca, és salut.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. 400 grams de filets de pollastre ara per 2,49, t'estalvies un 24%. I meló pell de granota per 0,75 al quilo, t'estalvies un 24%. Lidl, marca la diferència.
Quines han estat les millors iniciatives d'oci i cultura de Catalunya en la temporada 2022-2023? La Vanguardia i Què Fem presenten el 6 de juliol una nova edició dels Premis Què Fem, una gala on es premiaran les iniciatives que han innovat per mantenir viva l'oferta d'oci i cultura.
Hi col·laboren Rosa dels Vents, Frit Ràbic, Grup NIM Automoció, Sant Boi Motor de la Mobilitat Sostenible, Martinell i Torrons Vicenç.
Comencen les rebaixes a Wala a tota Catalunya. Fins al 50% en primeres marques.
Wala!
Nike!
Wala!
Adidas!
Wala!
The North Face!
Wala!
I moltes
Wala!
Més!
Wala! Les grans botigues de l'esport i la moda casual ara de rebaixes. I també el Via Sabadell. Sí, sí, el Sabadell.
Vine al Vijàs Vilafranca. Gaudeix de la fira de vins i caves amb els millors cellers del Penedès i d'un gran festival de jazz amb Marcus Miller, José James, Candace Springs, Marc Juliana o Alfa Mist, entre d'altres, i activitats per gaudir dels vins del Penedès en un entorn màgic. Vijàs Vilafranca, 7, 8 i 9 de juliol a Vilafranca. Més info a vijaspenedès.com.
RAC 1, que empiece el juego.
Pues a veure si podeu fer-me un favor. Aneu a la capsa de les eines, que teniu tots a casa, vale? I agafeu la típica serreta aquesta, saps la serreta petita per tallar fustes? Us la poseu al coll, vale? I moveu el braç que aguanta la serra de forma, no? Pa, de costat a costat. Pa, anem movent.
Dia lliure.
L'últim mail posava tant de bo no us
desperteu. Ai,
noi. Això no sé de què parla.
Amb Xavi Bundó.
Bravo, Josep Maria, bravo. Aquest separador extraordinari.
Escolta, hi ha un muntatge fotogràfic que ha fet Noé amb la cara de la meva persona i el paio de Bricomania pel tema de la caixa de les eines. Després us la passarà perquè la pengeu al Twitter.
Això és un
detall.
A veure, hi haurà gent que no sap de què va això perquè ho vam explicar la setmana passada o l'anterior, que és que els pantalleros s'envien notes de veu i tenen aquest to gore. Està tendint cap al to gore, no?
Sou,
ja fa temps. Sou,
ja fa temps.
Podem dir que sí.
Que us moriu, que no us lleveu, que feu unes arros talleu al coll.
Sí, he contractat un parell de sicaris que estan trucant a la vostra porta, obriu-los, doneu-los tortell una miqueta quan arribin.
Tant de bo que és un terratrèmol.
És molt fort.
El pa de cada dia.
Cada vegada, és veritat que ja ha arribat un punt en què ja ens imaginem noves formes de matar-nos entre nosaltres i cada vegada som més imaginatives, però últimament s'ha imposat l'ú de la caixa d'eines.
Sí, caixa d'eines.
Home, a veure, la caixa d'eines dona bastant marge.
Dona bastant de sí,
Perquè, feu un favor, aneu a la caixa d'eines, que tots tenim a casa.
Agafeu un tornavís.
I ara això ja és tornavís, espanalles.
Martell. Saps què estava pensant, que també talla, però molt desagradablement? És el...
Ai.
La cinta mètrica.
Ostres!
Hòstia, saps que allò fa un tallet com el del paper?
Sí,
com és,
sí,
com és que encara no s'ha utilitzat la cinta mètrica com a arma a una pel·li de terror?
Mira!
És inexplicable.
Doncs completament d'acord.
Ara ho faran.
Sí, no?
Ara ho faran.
Com molt dolorós, molt rovellat,
sí, a més,
molt, que costa molt.
I que s'enrotlla ràpid i talla el dit.
Sí. Treu-se un moment, Tete.
No es diu Tete, es diu Josep Maria.
Josep Maria, Tete. No, que volia felicitar per les audiències.
Ah, molt bé, Toni. Quina elegància.
Ahir estàvem parlant amb el Broc una mica a la nit.
Aviam, ja està.
No, analitzant les xifres.
Una conversa casual, Una conversa
casual.
Sí. Allò, has vist les xifres del Xavi i tal, pim-pam.
Anirà pujadet, ara.
Sí,
comentaris aquests.
I em va dir l'Òscar, tu creus que ara obrirà una mica el puny?
El puny de ferro.
A què et referies amb el tema del puny?
Home, que...
No, si ho pots dir davant de tota...
No, a veure, que...
Si ho pots dir, sisplau, davant de tota la classe...
Hi ha una cosa que es diu inflació, hi ha una cosa que es diu que... Vas a comprar oli i ja no et queden diners a la Visa... Necessitem un augment. Necessitem més pasta, Xavi.
Sí,
necessitem més pasta. Més pasta, Xavi.
Perdona una cosa. És que clar, és molt gros això. L'argument alimentari per part d'un tio que cada àpat de la seva punyetera vida és en algun restaurant o un altre i a sobre té la indecència de penjar-ho
ja
en les socials. És que és una vergonya.
Jo tinc una cosa, fa 8 anys...
No, la idea aquesta de no tinc res per portar a casa per portar-me a la boca...
Vinga,
no,
donau-me diners. Recu! Vull diners! No, ara sense
bromes.
Sense bromes, que amb un 20, un 25% de pujada...
Sí.
Escolta,
Xavi,
de pujada de planta.
Xavi, no miris a l'infinit.
Fem un 25% més cap amunt, per després anar cap avall.
Xavi, mira'm els ulls. Mira'm els ulls.
Jo tu no em miro els ulls.
Cobro ara menys que com vaig entrar en aquest programa. Cada temporada em dius ens hem de perdre el cinturó, Toni, fes-ho per mi, per la ràdio, pensa que ha viscat a Badalona, el lloguer, etc.
15 euros per secció.
Ara que estic veient la missió aquesta Euclid de buscar la matèria fosca a l'espai, que es llença avui, per què no pugeu a la càpsula aquesta, aneu a buscar matèria fosca?
L'altre dia ens volies enviar en bus allà, on era? A Bèlgica,
no, Eindhoven.
No,
deu ser vosaltres que volíeu anar a la final femenina i les condicions no us van semblar les millors.
Home, perdona, clar, perquè volia anar amb tu, home, jo. Perquè a mi el que més m'agrada del món és com vaig amb tu pel carrer i la gent em reconeix i diu, hombre, Xavi Bundó, qui és aquest tonto que va amb tu?
No, que segur que et reconeixen. Pujo a l'autocar i et reconeixen.
L'altre dia...
Ara que et tractin bé és una altra cosa.
No, a mi m'agrada anar amb tu pel carrer perquè és un reconeixement a la meva feina.
Què vol dir això?
Quina feina?
No, perquè la gent em diu, hòstia, a veure si comences a fer tu programa, Toni.
Presenta'l tu, no?
El Toni porta molt malament una cosa, que és que de tant en tant hi hagi articulistes que el citin. Per exemple, Sergi Pàmies.
Se l'infla l'ego.
García per aquí, Toni García per allà, llavors era una cosa que és insuportable.
L'únic que vull...
Jo des d'aquí el missatge és Sergi Pàmies, no el tornis a citar perquè llavors ve aquí amb aquest aire.
Calleu un moment! Xavier Bundó. Xavier Bundó. L'altre dia vas anar a la Fageda
on
i et vaig enviar un missatge. Et vaig dir, sisplau, porta'm flans. Una cosa que vaig dir. I em vas contestar, vas fer el goig, com fas últimament, que sempre em deixes en visto. M'estàs fent ghosting des de fa un any i mig.
Tu creus que jo, que vaig allà a fer un programa sí. amb la feina que comporta d'estar pendent dels teus flancs.
Com vas anar?
És que, clar, és
com vas anar?
Increïble.
Com vas anar fins allà?
No cotxe, no?
Vas sí que vaig anar en cotxe, clar, que vaig en cotxe, que no aniré a peu al pis de la Fageda.
Doncs agafes, agafes el maletero de flams.
Bueno.
M'entens o no? Ja està.
Doncs des d'aquí, missatge per la gent de la Fageda, si volem uns flams en aquest noi, aquest pobre port de gana.
Gent de la Fageda. Doncs... gent de la Fageda.
Si tu ara obres el rebost de casa Bundó...
Que són els flams de vainilla.
Tu m'has dit que en tenien dou.
Sí, en tenen dou.
Jo no els he provat mai els dou, però si m'envien de vainilla i dou, perfecte. Jo què sé, jo què sé, 40 packs de cada. 40 packs de cada.
40 packs no és res. Moriràs per sobre dos i davant.
Només vull dir una cosa, era una reflexió, així general, per al tema de la Fageda. Saps que la Fageda és una empresa... que bàsicament destina els seus recursos a ajudar persones.
Clar.
Com perquè t'hagi de regalar el producte.
Jo també ho faré, algun dels flams els regalaré a algú que els necessiti.
No funciona així.
La meva veïna de baix,
no funciona així. Tu has de comprar-los.
Que li costa caminar, li regalaré els flams. El meu veí de baix, has de que és insuportable, també li regalaré els flams.
És com demanar que et regalin, què sé jo, què sé jo...
Una samarreta de Metge Sense Fronteres.
Ara!
Ah, ja
sí, exacte.
No? O sigui, una cosa que has de pagar per ajudar algú...
Clar.
I tu demanes que t'ho donin gratis. No sé, és com si hem de deixar el torró de RAC1 de Solidari.
Perdona, i el vol regalar. Això és molt fort, el que ens fas amb el torró.
Què?
Ah, com ha canviat de tema? Has vist com ha girat el volant, Bundó? Ara ja no li interessa el tema de Solidari.
Escolta, no tindrem temps, eh?
Comencem la secció, va.
Us he d'explicar una cosa, perquè no sé si ara també voldràs alguna cosa, però demà ens anem a Esterri de Dona.
Vamos! Esquiar!
Esquiar no anem. Ah, per esquiar. Mala època ja per esquiar.
Sí.
Bé, a Esterri d'Àneu, al Pallars, l'equip d'aquest programa ens hi traslladem demà per celebrar els 40 anys del Consell de Cultura de les Valls d'Àneu. És una de les entitats que més defensen i coneixen aquest territori, que és, com ens deia el Toni, espectacular.
Tenen fuet, no? Jo m'he assegut en alguna coseta?
No sé, ara mateix.
Què ens podries portar?
Tenen fogueres, saps? De Sant Joan, sí. Saps? Les falles. Podríem cremar allà.
Què vols dir?
Com a les bruixes.
Des de 2:15 serem a la plaça de l'Església per conèixer, per exemple, el Dans Àneu, que és el Festival de les Cultures del Pirineu, que comença el 21 de juliol. Parlarem també amb la Maria Barbal, que és una de les grans escriptores del país i que coneix el Pirineu com ningú, el Pep Coll també. Descobrirem si els noms del Pallars tenen a veure amb el basc o no, perquè hi ha tots aquests Esterri, Tabascan, Escalarre, si hi ha alguna relació o no. Comprovarem si el Pallars és terra de bruixes, escoltarem música i parlarem de moltíssimes altres coses. Demà diumenge, a la plaça de l'Església d'Esterri d'Àneu, si tingués la possibilitat d'una escapada, cap allà que m'aniria, perquè és un entorn fantàstic. Us hi esperem, allà hi serem, amb el suport de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i l'Aran i la col·laboració de la Mancomunitat de Municipis Aneuencs. Tot això era el previ, eh?
Vaya pròleg.
Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Noemí Escribano, bon dia.
Bon dia.
Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
Toni García, bon dia.
Entren aquests flams. Camió de flams.
Va, tu, que avui tenim moltes coses.
Venga,
tenim moltes coses, sí, que s'han de parlar, Blai.
Diana Young.
I a més, jo...
Diana Young.
Com ho has dit?
Diana Young.
Mira com hi va.
Indiana.
Per cert, he de dir una cosa. Jo crec que ho està fent tothom abans d'anar a veure aquesta pel·lícula i ha repassat les tres anteriors.
Ah, sí, és veritat.
Les quatre,
tres,
no.
Tres.
Correcte, molt bé.
Jo la quarta no.
Molt bé, Bundó.
No m'hi he posat.
Molt bé.
He de dir que recordo amb carinyo especialment una i al veure-la m'he constatat que a mi em sembla la millor.
Quina?
La tercera.
Tercera.
La tercera.
Tercera és una meravella.
Però tu la millor és la tercera?
Oh. Per mi també.
Oh. La millor és la primera.
No.
Per mi és la tercera. Perquè tu no tens cap tipus de criteri.
Jo l'Arca perduda crec que és la meva pel·lícula favorita i l'hauré vist, us ho juro, unes 30-40 vegades. Me la sé de memòria.
A veure, hi ha una cosa que és... Noi, és el pas del temps i el que sigui. Se li veuen molt més les costures que l'última cruzada, jo crec.
A la primera pel·lícula?
Sí, sí, sí.
No, jo no crec que això. Jo crec que la tercera és més rodona.
Perquè hi ha
Sean Connery. Que és una cosa increïble i perquè la recerca del Sant Grial és bestial.
Jo crec que la primera... Els primers 10 minuts de la primera són història del...
A veure, Broc.
Història del...
Sí.
Broc.
No dic que sigui dolenta. És fantàstica la primera pel·lícula,
Però jo
fantàstica.
Crec que... No sé,
jo... A mi m'agraden molt les tres, però reconec que la primera...
De fet, et diré una cosa. Jo crec que l'ordre és perfecte. La millor és la primera, després va al Temple Maleït i després t'hi posaria la tercera.
Això sí que no.
Per mi sí. I tant.
Escolta'm, quan hagis de pujar el sou... Tingues en compte aquestes tonteries que es diuen aquí.
Llavors, dins d'aquest ordre que l'1, 2, 3 ja veig que no ens posarem d'acord...
Ni a la quarta, aquesta, tampoc.
La 4 està desapareguda de
les... Aquesta és la quarta.
Aquesta és la cinquena.
El pare em va dir que vau trobar una cosa en un tren a la guerra. Un dia el que podria...
Vull recordar que vam recalar entrades la setmana passada per anar a veure'l en català, perquè hi ha unes quantes còpies, bastantes, de la pel·lícula en català, i perquè entre elles hi ha aquestes còpies que es fan en format 4DX,
sí, allà,
que és això de tres dimensions, més que tiren aigua a la cara...
Ens vas negar...
Jo no vaig negar res.
Això
ho he de parlar amb la gent de
marketing. Perdona, que no ens vas negar entrades? Que les tenies a la teva mà?
Jo no les daria.
8 entrades dobles?
Mai les
tinc. Les tenia arrugades a la mà.
Amb el puny tancat, com sempre.
És igual, és que poden ser flams, poden ser entrades, poden ser cigarrets, poden ser xocolatines.
Jo després vaig veure que m'eren embarassades, així que em va donar igual.
Ah, sí, eh?
Sí.
Doncs això.
Alguna cosa més a dir, Toni, o no?
Hi havia gent que deia, vaig anar a veure la pel·lícula amb unes entrades... I vaig dir, no ens ho passeu per la cara, a sobre.
Vaig a fer una referència de la impressió que em fa previ d'haver-la vista i de la reacció de la gent. Veig que s'està movent la cosa entre els que... Això és una mala pel·lícula d'Indiana Jones, i els que diuen quina emoció de veure com s'acaba aquest personatge i quina manera de tancar el cercle que, a més, supera aquesta quarta pel·lícula que no es va agradar a ningú.
Però segueix una mica aquesta polarització, no?, que hi ha sempre de o és molt bona o és molt dolenta, no existeix el terme mig mai.
Pues jo crec que és un final molt digne per l'Indiana Jones, pel personatge, per Harrison Ford, és a dir, l'última pel·lícula, tots l'hem esborrat de la ment, jo crec que el personatge es mereixia una veu digna.
I això, perquè és la 10, no?
És la 10, és, sí.
Jo crec, no crec que ell torni, ja. És impossible.
Bueno,
no.
És impossible i jo crec que és la 10 que mereixia. És a dir, la pel·li podia haver estat molt millor, podia arriscar més, el que vulgueu, sí, però dintre del que cap, jo crec que és un final digne per Indiana Jones. Que jo crec que amb això està tot dit. Ja val la pena només per això anar a veure-la.
Emocional?
Emocional, crepuscular, amb un punt melancòlic, fins i tot. Jo veig, ell recorda
molt... Sí, toquen aquesta tecla.
A veure, amb un punt melancòlic, no, tio.
Home, i tant.
Tota la pel·li és pura
melancòlic. Sí, és nostàlgia. És nostàlgia, però tampoc no incideixen això.
Que no, perdona.
Però és una pel·li que parla del pas del temps.
Però fins i tot els diàlegs estan tots trufats de referències al passat.
Totalment, sí. És fanservice, però és el que la gent també volia, jo crec.
No, però no sé si és fanservice, però és nostàlgia pura.
Però jo crec que en aquesta pel·lícula la nostàlgia està més que justificada. És a dir, cada cop que fan alguna referència a l'Arca perduda, al Temple maleït, etc. Ostres, et posa la pell de punta.
Cap referència a la quarta pel·lícula. Cap.
Una
per dir que així la Buf va morir. Va morir a la guerra.
Spoiler.
M'agrada molt aquest Indiana Jones gran.
On estan els spoilers? On està el territori spoiler?
Això no és cap cosa. Això no és cap spoiler. Això no és cap spoiler. Afecta zero a la pel·lícula.
Tu vols dir
territori
spoiler?
Tira.
Tu vols dir? Tira. Us fet cas,
No, escolta, jo deia que m'agrada molt aquest Indiana Jones, que em recorda molt el personatge de Gran Torino. Realment és un senyor gran que està a la volta de tot, que odia...
Si em cites Gran Torino, nen, m'estan pujant el nivell de tensió respecte a la pel·lícula.
Han traslladat el caràcter que tots associem una mica al Harrison Ford ara mateix, la persona ja una miqueta ja... amb aquest caràcter
i, tornada,
i l'han
no?
posat aquí.
El primer que fa és dir-li a uns hippies que baixin la música. per exemple. M'entens ja per on, perquè marquen ja cap on va el personatge. El que passa que el personatge és un vell amargat, però quan l'aventura el busca, el troba, llavors ja torna a ser Indiana Jones, no? I tornes a vibrar. Hi ha una cosa que a mi em treu de la pel·lícula, i s'ha de dir, és el CGI del principi, els efectes aquests en els quals surt Indiana Jones amb la cara rejuvenida. No han aconseguit que sigui natural, i això és un problema perquè et treu de la pel·lícula, tio. Realment, o sigui, veus que està fet de forma artificial.
A tu et va colar, eh?
A mi no em va semblar pas que fos així.
Ja l'escena inicial del tren és terrible.
Què va?
Terrible. No, de veritat, jo t'he dit abans,
t'he
dit que era terrible.
Sí, sí, però
era
terrible.
A mi no m'ho
ha semblat. Però que es refereix a la cara. Hi ha un... És a dir, el primer plànol, diguem-ne, el plànol curt primer, dius, hòstia, l'han clavat.
Sí.
Després comences a veure el dels ulls.
Estic d'acord.
I dius, ui.
Sí.
Què és el que t'havia passat amb Peter Cushing o el... O sí. El Mark Hamill.
Sí, Mark Hamill a la sèrie.
T'ha passat cada vegada que han intentat rejuvenir un personatge, ja no parlo del Robert De Niro a l'irlandès. Sí, sempre passa el mateix. Els ulls no funcionen.
Hi ha alguna cosa que veus que no és humà, tio, de veritat. No sé com explicar-ho.
És un robot. És
robòtic. Sí, com un videojoc.
No posis cares, no?
Com un videojoc realista. Saps el que vull dir?
Ja, per això l'esposo.
Però en aquest cas el problema és quan parla el personatge. Mm-hmm. Perquè ho fa amb la veu del Harrison Ford d'ara.
Clar.
I llavors no acaba de quadrar la... Mm-hmm. Perquè si la veus en versió original, dius, ostres, aquí hi ha alguna cosa que no... Diu, bé, sents un senyor gran i estàs veient un tio més jove.
Clar, clar. El que passa que és una pel·li d'Indiana Jones super reconeixible, és a dir, reconeixes sí. l'univers d'Indiana Jones, és autoreferencial,
pistes,
és una pel·lícula dedicada,
enigmes,
dedicada als fans sí. de la saga. Segurament algú que no conegui Indiana Jones, doncs, veure aquesta pel·lícula es quedarà igual. Però si ets un fan de la saga, especialment com nosaltres, que ens ha marcat la vida, la gaudeix. Jo la gaudeixo, de veritat, sincerament.
Sí, perquè la història...
Tot tu, i les errades, que en té moltes.
Però al final també anem al mateix, no? Segurament és una pel·lícula per la nostra generació, amplio generació, eh?
Jo crec que sí.
Però dedicada a nosaltres.
Icona, és una de les icones del cinema. Jo crec que tothom que va veure aquesta pel·li ja coneix la trilogia.
La gent no pot anar al cinema esperant veure una pel·li com les tres primeres.
No estic segur que Indiana Jones ha sigut una icona pels que són 25 cap avall, eh?
Jo vull recordar que
molt clar, això,
no. Hi ha gent que no sap què és Star Wars. Sí, hi ha molta gent jove que no està enxufada al cinema. Llavors jo crec que aquesta pel·li, una de les coses que té és que és una pel·li per nostàlgics, és una pel·li per nosaltres, pels que vam créixer amb Indiana Jones. Sí. No crec que ningú s'apunti al carro d'Indiana Jones amb aquesta pel·li. Em sembla bé, és correcte, perquè clar, aquesta pel·li està dedicada més aviat a la gent que l'hem seguit durant 40 i pico d'anys. Mm. Però no pots... Tota la pel·lícula està lligada a la nostàlgia. Tota sencera.
Totalment.
Sencera.
Sí, I sí que és cert que quan estàs veient-la dius, hosti, la pel·lícula no l'ha dirigit Steven Spielberg, que per cert va ser el que va dirigir la quarta part.
O sigui, quina quarta part?
Exacte.
Que no es garantia tampoc.
Exacte. Ai. Però sí que hi ha moments que penses, hosti, què hauria fet Spielberg amb aquest pla o amb aquest moviment o amb aquesta escena?
Jo no crec que Malcolm... O sigui, a mi
em va passar,
Jo no crec que James Malcolm...
No, espera.
James Mangold. Jo crec que dirigeix molt bé.
Sí, és una
crec que hi ha un parell de persecucions increïbles que hagués firmat tranquil·lament el mateix Spielberg. Aquest no és el meu problema amb la pel·li. O sigui, el meu problema és el que he dit. Està tot fiat a la nostàlgia. Jo hauria intentat arribar una mica més lluny. Però, d'en cap manera crec que es pugui dir que és una mala pel·li. Això ho vull deixar ben clar. No sé què he dit que és una mala pel·li. No és una mala pel·li. Però, a mi, queda clar que hi ha les tres primeres...
Aquesta?
A molta distància aquesta, i ja en l'oblit, disparada a l'espai sideral, a dintre una nau, per si algun dia els marcians ens troben que diguin, hòstia, aquesta gent no està bé.
Camí d'Andròmeda.
Correcte, la quarta.
Doncs jo per mi la vaig anar a veure sense cap prejudici. Tenia ganes de veure una pel·li d'aventures que m'entretingués, que tornar a veure aquest personatge que per mi... Entenc això que dieu, que potser per noves generacions no ho és, però per mi sí que és icònic. I això la pel·li m'ho va donar, jo m'ho vaig passar superbé. És veritat que la pel·li té uns forats de guió espectaculars, però jo crec que en aquest tipus de pel·lis fas aquesta concessió i dona igual. A mi em dona igual que no encaixin les
peces. Com a tercera, és un salto de fe, Ja està, tu fas el salto de fe i ja ho...
A mi m'és igual, cada cosa que hi havia més... No es tracta de buscar... No es tracta de buscar la versemblança aquí. A mi m'és igual, jo vull fantasia quan veig aquesta pel·li. Vull aventures, fantasia, personatges carismàtics...
Ha de tenir certa lògica interna, Noé.
Però que em dona igual.
Encara que sigui petita, una mica de lògica interna.
I el personatge de la partenera en aquesta pel·li està superben fet. Sí. Ella,
però en canvi el dolent em sembla que té el carisma
Mikkelsen,
d'una
Mads
planta.
Mikkelsen.
Per cert, no, no hem dit una cosa, vas entrevistar a Phoebe Waller-Bridge.
I a Harrison Ford.
I a Harrison Ford, què?
Bé, em van dir, escolta, digue-li al Bundó
que em porti flans.
Que em porti flans. I que no apreti tant el puny.
Però ara que heu dit això de Phoebe Waller-Bridge, una cosa que no recordava de veure les tres pel·lícules dels 80 és, clar, profundament masclista.
Exacte.
La perspectiva de les dones,
sí,
com a objecte.
Totalment.
I que no tenen cap mena d'interès, cap mena de arrodoniment, són només unes histèriques o unes enamorades, només poden ser dues coses. I en aquesta?
És un personatge amb entitat pròpia, que té la seva força, les seves febleses, tot. O sigui, és un personatge perfecte.
Jo tampoc vull justificar-ho, però hem de tenir en compte que és un personatge masculí que viu als anys 30. Vull dir, aquesta última pel·lícula és als anys 60.
És l'equivalent, podria ser un James Bond, que sempre trobava una dona que era un objecte, i ja està, a punto.
Només cal recordar a l'inici, quan està fent aquella classe, amb els noies, l'Ovio,
que té pintat aquí a les parpelles, l'Ovio, que li piquen els ullets allà mentre està fent classe.
No, i per personatge arquetípic femení, el de la segona pel·lícula, personatge de la noia rossa, doncs sí que és aquest tipus personatge molest,
la senyora de la xau,
la senyora que va amb els tacons, sí, està, és cert.
Bueno, jo, doncs, jo sobretot crec que és, jo crec sobretot que és, el Indiana Jones és un heroi del seu temps.
Exacte, sí.
Hem vist tantes coses, tenim aquesta hiperestimulació bestial per tot arreu, que el que a l'Arca Perdida o al Templo Maldit ens semblava l'hòstia en vinagre, ara ja tenim Jason Bourne, James Bond, no sé què, tothom
van
fa unes coses
ràpid,
espectaculars, tot és més ràpid, tot és més... Saps? Llavors Indiana Jones ha quedat com una mica en el passat, que a mi m'agrada, jo sóc més de l'aventura clàssica, de les mines del rei Salomón i dels tres mosqueteros, però entenc que per algú que vulgui entrar a la saga, no entrarà aquí.
Jo et dic ara que crec que algú que no sàpiga de què va Indiana Jones, i amb 20 anys i entri ara i digui, però no entenc la gràcia d'aquesta pel·lícula.
Però per la resta
no
de
la gent,
clar, entrar a una sala de cinema i tornar a escoltar la musiqueta d'Indiana Jones és màgia pura.
Emocionar al final, amb els crèdits finals. Em vaig emocionar.
Tu t'emociones constantment al cinema.
Bueno, últimament molt, oi?
Bueno, perquè sóc així.
No, sempre. Vas dir? No, perdona un moment.
Sóc emocional.
Vull recordar que l'altre dia vas dir que t'havies emocionat amb The Flash.
Sí, hi ha un moment que sí. Estic fluixet.
Senties un soroll al cinema?
Bueno, però no passa res. A veure si no es pot anar
precisament.
És que, calleu.
No posis el barret, Indiana.
Un lloc que està fosc.
És ideal.
Han de tenir la llibertat de plorar i somiquejar.
Si no es pot
plorar al cinema, no es pot fer lloc.
Clar.
Va, 4 minuts i 3 quarts de 12. Un moment. Indiana!
Indiana, el fuet!
RAC 1. Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Hi ha una llegenda que diu que existeix un fil vermell que connecta els que estan destinats a trobar-se.
Fil vermell, no, cable vermell! I el que et connectes a la vida, que no pots parar de riure! Oblida't del fil vermell! Res millor que la comèdia Corta el cable rojo.
Compra les teves entrades per la segona temporada a teatropolo.com.
Quants anys fa que dorms en el mateix matalàs?
Sabies que a partir dels 10 anys el teu matalàs pot provocar-te mals d'esquena, nits d'insomni?
Aprofita ara el pla Renove de Son Pura i descansa sense molèsties.
Son Pura és líder en matalassos encastats segons els consumidors.
Son Pura, a les millors botigues. Troba la botiga més propera a sonpura.es.
Sol, platja, ara només en cal un tendal per a la terrassa i un ventilador pel menjador i a gaudir del bon temps.
Doncs vés aquest diumenge a Servei Estació i trobaràs tot el que necessites pels teus espais exteriors i per casa teva.
I en quin horari obrirà?
De 12 del migdia a 8 del vespre, sense interrupcions. Ja saps, al carrer Aragó 270 de Barcelona. Vine aquest diumenge a Servei Estació, la botiga de les solucions.
Soy una taza, una tetera, una cuchara.
Que si sóc feliç? Doncs sí, és que tenia un pressupost per reformar la meva cuina amb Smart Cuines i he anat a contractar-lo. I per acceptar-lo abans que caduqui, et fan un 20% de descompte addicional.
Smart Cuines, a Diputació en Padilla, entre la Monumental i Glòries. smartcuines.com.
Compra uns
croissants i escolto... olor a com a França. França farà olor de croissant? I si és així, normal o de xocolata?
Sigui veritat o no, amb Renfe ara pots comprovar-ho. 9 AVE Barcelona-Lió i Barcelona-Marsella des de 29 euros i trajectes intermedis des de 19 euros. Compra ja els teus bitllets i viatja a Lió a partir del 13 de juliol i a Marsella a partir del 28. Consulta en condicions a renfe.com.
Renfe, el teu tren.
RAC 1 Via Lliure amb Xavi Bundó.
Pràcticament 3 quarts de 12 del matí, doncs ha passat amb nota Indiana Jones per al criteri dels pantalleros. Va, anem amb estrenes que volíeu recuperar. Una estrena catalana que teniu pendent de fa un parell de setmanes, i després anirem amb les pel·lis d'animació que n'eren un parell, i em direu si són interessants o no. La pel·lícula catalana es diu Upon Entry.
Parece que me dejé
¿En qué?
El pasaporte.
Anirá bien en la chaqueta.
Ya.
¿Sí?
Ya no tengo, ya lo tengo.
¿Qué es esta película, Blay?
És la història d'una parella, ell és veneçolà i ella és de Barcelona, se'n van als Estats Units a viure i a treballar amb els seus visats per començar una nova vida, i quan passen allò a la zona de passaports, els diuen, sisplau, acompanyem-nos perquè...
La clàssica entrevisteta.
Exacte, la clàssica entrevista que, bueno...
que acaba, bueno, no, realment és la pel·lícula d'això, és una parella que vol demanar un visat als Estats Units i que a l'oficina d'immigració de l'aeroport, a l'oficina de duanes, els hi fan un interrogatori bestial, o sigui, un interrogatori passadíssim de rosca, fins al punt que la pel·lícula genera una tensió gairebé insuportable sense sortir d'aquella sala. Tota la pel·lícula, gairebé tota, té lloc a la sala d'interrogatoris i la majoria de les imatges són primers planos dels actors responent a preguntes molt, molt incòmodes i molt agressives, fins i tot.
Que juga molt bé amb tots els elements. Una pel·lícula dura 70 minuts, amb 4 personatges pràcticament, i que aconsegueix, hòstia.
T'atrapa. Realment t'atrapa. La Bruna Cusí i el... Ara no me recordo com es diu el noi.
L'Alberto Amant
estan molt bé. Jo crec que és una pel·lícula que amb 4 canyes et fa... una hora i mitja d'atenció bestial, molt recomanable.
Bueno, cosí, gran.
Sí, ho fa molt bé.
Està molt bé. Jo crec que sobretot és el tema de com es pot trencar la confiança entre dues persones, doncs, que tenen aquesta relació al llarg d'un interrogatori, que es van parlant de determinades coses, es va posant allà...
Secrets que van sortint,
sí,
no?
Sí, es va posant el dubte i vas veient les reaccions d'aquests dos personatges, com van reaccionant a tot el que es va comentant, tot el que es va dient, tot el que es va posant en dubte, i ostres, està molt ben aconseguit en això, només 70 minuts de pel·lícula.
No li calen més minuts, tampoc.
No, està molt bé.
Està molt ben apamada, la veritat.
Se la recomaneu, eh?
Sí. Crec que més... Té una cosa, qualsevol persona que hagi volat als Estats Units...
Sí, senyor.
És cert.
Ja sé per on vas. Aquesta por, no?
De veure't una mica com...
Què voleu dir?
Que és l'entrada als Estats Units és molt bel·ligerant.
Ah, sí.
És a dir,
som com molt, et parlen molt maleducats.
El to dels policies, és a dir...
Home, sembla que et facin signar uns papers que diuen que no vols atemptar.
Sembla que està arribant l'enemic, no?
Sí. Ets sospitós abans de...
Les empremtes, les fotos...
I si em deixeu posar un apunt personal, jo vaig estar molts anys que cada vegada que arribàvem retenien en una sala i després vam fer una entrevista de mitja hora o 40 minuts amb unes preguntes estranyíssimes, fins que un dia vaig agafar l'hora i vaig dir a algú, escolti'm, però què passa? I diu, no, que hi ha un pistoler que es diu Antonio García, que era un mexicà que havia matat 3 policies a Filadèlfia, llavors cada vegada que entrava algú l'Antonio García hi havia una red flag.
Imagina't quants Antonio Garcías...
Però sempre em tocava a mi. Jo arribava allà i hi havia un senyor que em deia Antonio García, sí.
Doncs
pues venga, vostè.
Sí, no, conec a gent que li ha passat això,
El tema d'Estats Units... Jo, quan ho he pitjat... Bueno, he passat pitjor, és a Canadà. Canadà és molt més exagerat que Estats Units. Però Estats Units... Crec que hi ha un... Hòstia, jo tinc una por atàvica als Estats Units. I mira que hi ha anat vegades, de quan entro sempre penso...
Has de demostrar que ets innocent abans de...
Sí. Tal qual. Una altra cosa. Si ets periodista, has de demanar un visat conforme ets periodista. I si no, no has de dir que ets periodista. Llavors, cada vegada que em sento culpable, ja entro. Em dic, estic enganyant aquesta gent.
Qualsevol senador...
En un moment em diran, què vens a fer? Jo sempre deia, no, sóc un escriptor, vinc a fer no sé què, a on ve... I seria que una pregunta faria encara, sóc periodista!
No pegui! A un lloc, qui t'allotges, qui pot dir que t'allotges allà?
Bueno, quan vaig començar als Estats Units, perdoneu-me, jo i tothom, hi havia una... perquè es podia fumar els avions, aquesta és una cosa que hauríem de parlar, que fumar els avions als Estats Units, allò era, sorties d'allà...
amb la valoreta aquesta, la roba, eh?
I quan arribaves et donaven un paper, hi havia com dos caselles i una posava... que no pertanecies al partit, o no pertanyies i no havies pertanyut al Partit Nacional Socialista,
ah, hosti, hosti,
i que no eres, o havies estat membre del Partit Comunista.
Dos
guixetes a signar.
A l'est.
No, i no. En tot cas, la pel·lícula em sembla collonuda.
Ah, sí,
a, perquè a mi, personalment, hòsties, tota aquesta tensió em sembla molt... O sigui, l'he viscut i em sembla molt real. Em sembla que està molt ben elaborada la trama.
Up on Entry, la pel·lícula de... que interpreta la Bruna Cusí, que s'ha estrenat la setmana passada, em sembla.
Fa un parell de setmanes.
Un parell de setmanes, sí, que volíeu parlar-ne i que està penjat des de llavors. Va, anem amb les pel·lícules... Hi ha un parell de pel·lícules d'animació...
Sí, una pel·lícula de Vicente Arándano, ara.
Vicente Arándano!
Vicente Arándano ha tornat a la càrrega. Aprofitar, evidentment, que les criatures ja estan de vacances des de la setmana passada. Sí. Clar, ara començaran a aparèixer...
Estàs passant malament, no, Xavi?
Està... No, Casals són estupendos. La gent que s'hi dedica tenen el cel pagat, ja t'ho dic ara. Mm. Bueno, deixeu-me dir que hi ha... aquestes estrenes habituals en aquesta època de l'any, que coincideixen amb que els nanos tenen vacances, per una banda en plataformes i per l'altra cinemes comercials. Cinemes comercials, si estrena la pel·lícula que va ser la segona més vista després, sí, d'Indiana Jones, uh-huh, que és Ruby, aventures d'una kraken adolescente. Your mother never told you you were royalty? Jo vaig veure l'anunci i em va recordar una mica Luca... Sí. No? La, sí, idea aquesta de que és un kraken que fa passar per... que és un ésser del mar, un monstre del mar, que es fa passar per humà.
Sí, aquí has de fer un salt de fe, també, eh? Una mica important, perquè creure't que aquest personatge és humà, no? Diu, soc de Canadà. És l'excusa que...
Si és de Canadà,
que
dona, ja no.
És de Canadà. És la típica història d'adolescents que hem vist 24.000 vegades. Aquí la novetat és...
És un coming of age?
No. És una pel·li... Aviam, que té desenes de cançonetes pop de fons.
Deu ser, perdona, deu ser, coloraines. Sent adolescent, deu ser la recerca de la identitat pròpia.
Sí, d'acceptació.
Exacte, on pertanys, on no pertanys, etcètera.
Perquè ja és tímida, també, i no s'acaba d'integrar amb la resta de companys. Té un grupet de 3 o 4 que són, doncs això, considerats com els friquis de l'institut. Bueno, és aquestes històries que hem vist 24.000 vegades. És una pel·li que és simplement distreta, que no és gens memorable, però les criatures, jo crec que s'ho passaran bé. Això sí, si podeu, espereu que estreni Elemental, que s'estén d'aquí un parell de setmanes.
Fan cara de que vosaltres no us ha interessat especialment la pel·lícula, diguem-ne, ni per anar-la a veure, ni tan sols. Us ha fet mandra abans d'anar-hi.
A mi sí. Ja, et confesso, ja, obertament. Sí, sí, és que, aviam, no sé.
La repetició de... Per cert, d'aquí
no és... Per o sigui,
és Dreamworks. No és,
és Dreamworks.
Dreamworks. Ah, sí, sí, sí.
Val. O sigui, no hi ha l'empremta de Disney i Pixar, i
no,
això...
No,
i es nota.
No, és Dreamworks. Bueno, sempre...
També és veritat que Disney...
ha estat un parell d'esglaons per sobre.
Pixar està en una baixada important, eh? Uh-huh. A veure si aconsegueixen remuntar una miqueta, perquè estan una mica fotudets.
Bé, aquesta es diu Ruby... Com hem dit això?
Aventures d'una kraken adolescente.
Aventures d'una kraken adolescente.
El títol és molt fàcil, eh?
Sí.
Aventures d'una kraken adolescente.
Diguem-ne que és psè, val?
Psè,
però les nanos s'ho passaran.
Dos estrelles i mitja, Blai?
Pel·lícula, que em sembla que sí que ha agradat.
No arriba a dos estrelles i mitja.
Ha agradat. No arriben a dos estrelles i mitja?
No, dos estrelles i mitja, sí. Pensava que hi havia tres. No, dues i mitja. Suficient, un
pel·lícula que em sembla que us ha agradat una mica més.
Ui, aquesta.
A Netflix, a més, hi és en català, i es diu Nimona.
Encara no han detingut l'assassí de la reina.
Tothom està espantat.
És un assassí,
però és un monstre.
És perfecte.
Va, qui me l'explica?
Boníssim. Doncs ens situem a una mena de món paral·lel, diguem que medieval, i que barreja l'estètica medieval amb l'estètica de ciència-ficció.
Que és una retrofuturista.
Retrofuturista.
Cyberpunk, no?
Sí, exacte. Un cavaller és acusat d'un crim que no ha comès, i a partir d'aquí és perseguit per les autoritats d'aquest món, diguem, d'aquesta ciutat, i coneix a una nena que es diu
Nimona. Ballister Corbalén.
Sí. Coneix una nena que es diu Nimona. No explicarem gaire el personatge, perquè si no perdrà la gràcia. Però que té la capacitat, això sé que es pot explicar perquè està tota la sinopsi, de transformar-se. És un shapeshifter, com es diu en anglès, com els Skrulls d'Invasió,
sí,
Invasió Secreta. Pot adoptar la forma que vulgui. I aquesta nena ajuda a que aquest cavaller, pugui demostrar que és innocent.
Però la màgia forma part de l'univers aquest retrofuturista, o només és el cas d'aquesta noia? Bueno, no, sé si
no, hi ha màgia.
Vale, vale.
Sí, hi ha monstres. I aquí ho deixem, d'acord?
D'acord.
I sí, és una pel·lícula fantàstica en tots els sentits. Està molt bé.
Sí.
Està molt, molt bé, sorprenentment.
Carai.
Bé. És una aventura molt fresca, dinàmica, jo crec que molt ben escrita, amb molta gràcia, amb una química entre la nena i el personatge principal meravellosa, I també amb una trama LGTBI que jo trobo molt valenta en una pel·lícula d'aquest tall juvenil. És a dir, jo fins ara no recordo gaires pel·lícules juvenils que parlessin tan obertament d'una relació LGTBI. I jo crec
però ja
hi serem
això, ara. Ara hi serem els pròxims dies amb la pel·lícula vetada Rússia, Xina, no sé què.
Sí, sí, i que està molt bé, vull dir, em sembla fantàstic que ja comencen a haver pel·lícules d'animació que parlin d'això obertament, de forma natural, de forma natural.
La meravella d'aquesta pel·li és que no es menciona en cap moment que hi hagi...
Exacte, exacte.
No hi ha cap anomalia, òbviament, o sigui, et presenten una parella de dos nois des del principi i això està totalment integrat a la trama, no és cap peculiaritat, no es parla d'això com si fos res estrany, òbviament.
Ho tracten com si fos una parella heterosexual en una pel·lícula clàssica, normal.
Aquesta
no
és la meravella de la pel·lícula, que sí que té un missatge de tolerància al llarg de tota la pel·li, però està orientat en un altre punt de la pel·li. I això és el més interessant, estan fent aquest missatge, que òbviament està apuntant a tot el moviment LGTBI, però no ho fa de forma directa. I això és una meravella i és una pel·li que jo crec que tots els nens haurien de veure perquè és superdivertida, sí. Té un ritme espectacular, passa superbé, on dura 2 hores, em sembla, a mi se'n van passar volant.
Qualsevol edat.
Sí,
sí,
sí, sí, sí. Jo m'ho vaig passar genial.
I tant.
I a més, és una pel·li que això, que els nens haurien de veure per absorbir aquests valors i veure amb normalitat coses que a dia d'avui s'haurien de veure normals i que no s'hauria d'incidir en el fet de que hi hagi una parella de dos nois al començament d'una pel·li o que sigui part de la trama.
Totalment.
Jo segur que la referència us sembla marciana, però recordo una mica el mític capítol de The Last of Us, on de sobte apareix una parella gay, però no va de que la parella sigui gay, sinó que t'explica com es sobreviu en un món on estàs sol, postapocalíptic, etc. Em sembla que, en el sentit de que no poses el focus en això, sinó en una altra cosa, i això és el que fa la pel·li orgànica i meravellosa, totalment. Divertidíssima, entretengudíssima. Sí. Jo la recomano moltíssim. Però és veritat que hi haurà el que posarà una altra pel·lícula.
La cultura woke.
Ens estan...
Els nens no haurien de veure això.
Això és adoctrinar.
El carisma que tenen els personatges.
Brutalíssim. Sobretot la nena. Nimona és una meravella.
Una gran pel·li, no una gran pel·li d'animació.
Una gran pel·li.
Molt recomanable.
I perdona, la Nimona, o sigui, perdó, l'animació en si és
fantàstica.
Sí, però... Nimona.
La Nimona
està molt bé.
És que estava veient el personatge i no et sabria dir, no reconec el tipus d'animació, per entendre'ns, saps? No sé on s'ubicaria.
Tampoc no hi ha gaire referents, no? S'apropa a Pixar, però tampoc és Pixar. Jo crec que té autonomia pròpia, és una animació amb segell propi, però jo crec que...
De fet, era una producció de l'estudi Blue Sky, que eren els que van fer Ice Age, que quan va comprar Disney i Fox, doncs va formar part, fins que van dir desmantellem l'estudi, i llavors la producció va quedar en l'aire fins que finalment doncs un altre estudi i Netflix van comprar la història i l'han estrenada.
El tram final, potser, l'animació sí que m'han recordat una mica d'inspiració japonesa.
Sí, un poc d'anime.
És veritat.
És una barreja d'occidental i oriental, no? Sí. Seria com una fusió...
A més, és una pel·li que té molt de ritme, però hi ha moments que el relat respira, que els actes estan molt ben definits. O sigui, a mi em va semblar una pel·li fantàstica.
I que et rius molt. O sigui, de veritat,
però, perdona, esteu dibuixant-la com la pel·lícula de la setmana, eh?
Podria ser perfectament.
Podria ser perfectament. Tranquil·lament.
Nimona, Netflix.
I tant. I que la veieu amb tota la família, perquè val la pena que la vegi tothom, la veritat.
Doncs va, super recomanació dels Pantalleros, Nimona. Bé, i a banda d'això, i pel que fa estrenes a plataformes, Netflix ha arribat... Una pel·lícula que hi ha la Sarah Snook, que és una de les filles del...
Logan Roy.
De Succession, els que estan optant a la successió. I la pel·lícula es diu Huye, conejo, huye. A mi m'encanta aquesta senyora. No sé si a la pel·lícula està bé.
La pel·lícula és una...
No, el problema és la pel·lícula.
La pel·lícula és un desastre.
La pel·lícula ho diu el títol, ja. Huye, conejo, huye.
El problema és la seva definició. O sigui, vol ser una...
És una advertència.
No saps si vol ser una pel·lícula de terror, si vol ser un drama, si vol ser un thriller, perquè no saps a què juga. I llavors t'acabes perdent. I quan potser comença a interessar, s'acaba la història.
És un tostonazo. Perdó per la paraula en castellà. No, perdó per la paraula en castellà.
Però t'agrada tostonazo, no, Broc?
És una tabarra.
És un tostonazo, una tabarra, i a part... El gir final, jo crec que te'l veus a venir bastant abans. Oi, bastant abans de que passi, amb la qual ja... Si
és que no sé, que no m'heu dit final... que va, no?
A veure, és una pel·li sobre una senyora, bàsicament, que té una filla, però té una relació estranya amb la seva filla i comença a tenir una sèrie de paranoies relacionades amb la seva família, etc.
La filla comença a comportar-se com una altra nena. Com si tingués records d'una altra persona.
D'una altra vida, una vida anterior. No?
Si veieu la pel·lícula, ja sabreu qui és aquesta persona i què li ha passat i amb qui li ha passat. I a partir d'aquí ja no diem res més. La
pel·lícula. Però és una pel·lícula, primer, feta amb pocs recursos, no? Encapsulada en un espai i que no li funciona. La fotografia ja...
Sí, està bé, però...
Sí, no, té coses interessants, això de pel·li de terror, de drama i tal, però no funciona en cap aspecte. Com que la pel·lícula no sap el que vol ser, al final l'espectador tampoc sap si la vol veure. Saps què vull dir? Estàs allà pensant, ui, jo que no hi jo, ui, ui.
Va, molt ràpidament, ara em dieu quines sèries voleu comentar. Només un apunt per dir que a Prime Video s'ha estrenat ja en català la quarta i darrera temporada de Jack Ryan, que són així.
Fa dos dies, un grup de salves...
L'has vist? Jo no l'he pogut veure.
Sí, no l'he
vist. A mi la tercera no em va agradar gens, aquesta em sembla bastant potent.
Doncs en català la trobareu a Prime Video, per tant aneu a consumir, per favor, que si no ja sabeu com vaig. Bé, i què em dieu? Què fem?
Secuestro en el aire.
Secuestro en el aire, eh? Apple TV.
Good morning, everyone. This is Captain Robin Allen speaking. Flight time today is 6 hours, 54 minutes.
Segresten un avió, no?
Sí.
Hòstia, com ho has deduït? Exacte. Com ho has deduït?
Qui és el...
És difícil deduir de què anirà la sèrie.
Tinc aquesta habilitat.
No, tremendo, llegeix un títol i ja sap de què va la...
T'imagines que no n'és d'això?
Sí, t'imagines que no és una gent que va viure al camp.
Un plot twist.
Va, què? És Idris Elba.
Idris Elba és el protagonista. És
Apple TV?
Sí, és un tio que està... És un dels passatgers que està dins l'avió. Quan el segresten, llavors ell... comença a fer com de negociador. Comença a parlar, ajuda la gent...
Jo no crec que ajudi la gent.
Vols aigua segrestadora?
Home, sí, no, la gent que es passa a gent.